Amb el Marc Compte, durant una estona, parlarem de cinema. Bon dia.
Molt bon dia.
Plou? T'has mullat?
Plou una miqueta, de
una
moment.
Una miqueta,
sí.
Una micona, res.
Poquet, poquet. Sí, xispeja.
Ja ens ho ha dit el Marc Paredes, que al final de pluja ben poca vent. I abriga't, que a partir d'aquest vespre baixen les temperatures. Però aigua no hi ha manera, és que no hi ha manera. Comencem, però, parlant d'una pluja de nominacions. En aquest cas són les nominacions als Premis Goya, que s'han fet públiques aquesta setmana.
Sí, ho rebíem que la notícia l'anuncia el dijous, dimecres dijous, més o menys no recordo ara. Aquest any es farà el 10 de febrer a Valladolid, canviem d'ubicació, crec que portàvem dues edicions a Andalusia,
repetint
Sevilla...
Repetint Sevilla, no?
Sí.
Diria que sí.
I bé, hi ha hagut molt bon paper català, que d'any sí que podem destacar bastant...
No ens queixem.
...lo local, per dir-ho així. I
de
jo
proximitat, que
comentaré el quilòmetre zero, exacte.
I tant.
Tenim 20.000 espècies d'abejas, ui, que és d'Estebeliz Urresola, que té 15 nominacions, i la Societat de la Nieve del Bayona amb 13... Són les grans favorites d'aquesta 38a edició. Les coproduccions de 3CAT, Saben aquell, amb el David Verdaguer interpretant Eugenio, i Un amor d'Isabel Coixet, han sumat 11 i 7 nominacions. Per tant, també molt bé. I l'Helena Martín, nominada millor directora per la pel·lícula Creatura. Cerrar los ojos de Víctor Erice ha sumat un total de 11 nominacions i s'ha convertit en una de les pel·lícules protagonistes destacades. També en millor direcció tenim el Goya Víctor Erice per Cerrar los ojos, Helena Martín per Creatura, el Bayona per Societat de la Nieve, David Trueba per Saben aquell i Isabel Coixet per Un amor. L'Enric Auqué, que aviam si aconsegueix aquesta estatueta amb el mestre que va prometre al mar, acumula 5 nominacions. David Verdaguer també amb Saben aquell a millor actor protagonista. I en actrius, la Laia Costa, candidata a millor actriu protagonista pel seu paper a Un amor, mentre que la Clara Segura a Creatura.
Un dia haurem d'explicar els criteris pels quals una pel·lícula es considera catalana. Perquè sí, aquí hi ha alguns títols que grinyolen una mica, no? Segurament hi ha diners, hi ha producció catalana, perquè el director no ho és, la directora no ho és...
Sempre amb les coproduccions, o sigui, la
sí, director, TV3 darrere,
la localització
no?
També a vegades, fins
els
i tot...
diners... Diversos criteris.
Sí, sí.
En tot cas, ens felicitem perquè el cinema català, aquesta vegada sí, té molt de pes en aquestes nominacions als Goya 2024, que es donaran l'any vinent, al febrer, ens deies, i veurem què acaba passant. Això són nominacions. Després pot sortir la sorpresa.
Sí, perquè el 2023 sí que... Jo recordo que n'hi havia bastantes menys nominacions catalanes, això
sí,
segur.
Sí, va ser un any escàs.
Que ho vam comentar. Aviam aquest any què tal resulta tot.
I dels Goya, els Gaudí 2024?
De moment tenim ja el Gaudí d'Honor, que és per la Rosa Vergés. Aquest premi és bastant nou, però és el primer cop que se li dona a una dona cineasta. Pionera en la indústria del cinema, que va obrir camí a cineastes més joves, debutant amb la direcció de Boom Boom, el 1990, que va suposar un èxit rotund, amb reconeixements com el Goya Millor Direcció Novella, el Premi Nacional de Catalunya o el Sant Jordi de Cinematografia. També va formar part d'una nova generació del cinema espanyol amb noms com Àlex de la Iglesia. També ha tocat moltes tecles darrere la càmera, ha estat ajudant de direcció, script, guionista o directora artística, entre d'altres. Ha dirigit documentals, capítols de sèries de televisió, s'ha encarregat de la direcció artística de molts muntatges teatrals o de la cerimònia olímpica de Barcelona 92. També ha exercit com a docent, per tant, és que una dona polifacètica, a l'ESCAC, a les universitats de Ramon Llull, Menéndez Pelayo i Pompeu Fabra, i també ha estat activista, defensant el llegat de diferents cineastes i la presència de les dones a la indústria. Per tant, pionera en la seva feina.
Un currículum espaterrant. Deixa'm dir que si fos home ja faria dies que li haurien donat un Gaudí d'Honor, de reconeixement. Hem començat amb els Goya i amb els Gaudí, que s'entregaran l'any vinent, en el cas dels Goya el 10 de febrer i els Gaudí el 4 de febrer. I ara anem a tafanejar la cartellera, a explicar-vos quines grans històries s'estrenen. Comencem amb...
Ocho apellidos marroquíes.
¿Español?
Sí.
¿Madrid? ¿Barcelona?
No, no, más al norte.
¿El Vasco?
No, 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 del otro norte, del norte bueno. Cantabria.
¿Me pone 3 para Marrakech?
Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos, ¿eh? Virgin Mary.
Mamá. ¡Ay, mirad, un burrito! ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén!
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delatemos españoles?
Guillermo.
Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh? Cachimba, macaco.
No, 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 no.
¿Agujas? No, 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 no.
Que no duele.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me quema, me quema!
Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son
fake news, pero no.
Está parando, está parando.
Calma y tranquilidad.
¡No, me mate! ¡No!
Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy.
¿Por qué hay tantas gaviotas?
Chopa, chopa.
Estás colocada.
¿Yo? ¡Ah!
¡No, tengo que decir no!
Yo fumo en pipa.
España se va a la mierda.
Torna la franquícia còmica més exitosa del cinema espanyol, Els 8 apellidos, amb aquesta tercera proposta, ara al Marroc.
Sí, jo he de dir, llegia que ningú s'esperava aquesta irrupció. Està com bastant sorpresa. I no tenim la parella catalana-basca que teníem abans, o la parella basca-andalusa, amb el Rafa i la Maia, Dani Rovira i Clara Lago, sinó que presenta un grup completament nou i un mix bastant curiós, que és la Carmen, que viatja amb la seva filla Begoña, i l'ex de la seva filla, el Guillermo, al Marroc. Allà intenten recuperar el primer vaixell de l'empresa del marit de la Carmen, que ha mort. A partir d'aquí, aquesta família conservadora i, subratllaré, plena de prejudicis.
Què serien, peperos o de Vox, fins i tot?
Quasi, oi? Quasi. Jo crec que intenten jugar una mica amb l'humor amb aquesta referència.
Sí.
I rebran una impactant notícia, que és que la víctima tenia una altra filla, la Amida. I aquí és on començarà a haver com aquest intercanvi pel Marroc de prejudicis. Es pensen que se'ls espatlla el cotxe i que els intentaran robar unes persones locals que només volen ajudar. Doncs, bàsicament, la pel·lícula girarà, sobretot, entre aquests prejudicis, entre les dues cultures i societats.
El repartiment, qui hi trobem, doncs, aquesta vegada, si no repeteixen?
La Elena Irureta, la Michelle Jenner i el Julián López, i la Mida, que és la Maria Ramos.
Què diu la crítica? Doncs que la història no acaba d'arrencar, que sobretot la primera mitja hora es fa una mica farragosa, després sí ja arrenca i ja és còmica, ja rius. I aquí també parla d'un guió amb poc ritme i fins i tot li posen nota i seria un sufi justet. Es veu que té poc a veure amb les dues pel·lis que la precedeixen, amb Els 8 apellidos bascos i catalanes.
Jo no hagués estirat el xiclet, però bueno, veiem què tal és la pel·lícula.
De fet, l'equip és completament nou, tant davant com darrere de les càmeres, per tant, és lògic que no hi hagi aquesta connexió, aquesta relació. En tot cas, és una franquícia que ho ha petat, super taquillera, i aviam com li va a 8 apellidos marroquí. És una de les estrenes d'aquest cap de setmana. I tenim altres propostes.
Llegó a mi.
No vuelve a encenderla.
Salve mal.
¿Y qué tal va la nueva ópera?
¿Se encuentra bien?
Sufrió una crisis después de su última ópera.
Tienes que sacar tu cerebro del bucle e interactuar con desconocidos. ¡Adiós!
¿Vamos por ahí?
¿Se puede contraer la hepatitis con eso?
¿Qué?
Con los frutos secos.
¿A qué te dedicas?
Ópera.
Oh, ¿te refieres a...?
Sí.
¡Sí!
¿A qué te dedicas?
Llevo un remolcador. Esto es un arma mortal.
¿Y cómo te ha hecho sentir? A veces cuando mis pacientes hablan me imagino dentro de sus cabezas con una botella de desinfectante limpiando.
Empieza, recuerda la devoción.
He pensado que esta noche podríamos hacer el amor, ¿no?
Es una idea interesante.
No puedo resistirme a una historia de amor, aunque no sea la mía. Me arrestaron por acoso.
Joder.
estoy enamorada.
Sigo imaginándote desnuda.
Porque no soy tu musa.
Vale, eres mi musa.
Sabía que era tu musa.
Si tienes talento, te darán lo que mereces.
Comèdia romàntica, estrambòtica... Després t'hi afegiré uns quants adjectius més. Explica'ns, ara que el repartiment és per caure de cul, eh?
L'Anne Hathaway, la Marissa Tomei i el Peter Dinklage, pels més amants de les sèries, el Tyrion Lannister, l'enano de Joc de Tronos.
De Joc de Tronos, sí, sí.
Que aquí fa de director d'orquestra, de compositor d'òpera. La seva història se centra que pateix un bloqueig creatiu i després d'una aventura d'una nit redescobreix quina és la seva passió. En aquest bloqueig, la seva dona és psicòloga i li recomana que interactuï amb els habitants de Nova York, que busqui històries curioses...
La inspiració, no?, en definitiva.
Que surti de la seva zona de confort.
Sí, sí.
I ell decideix anar a caminar amb el seu gos fins que es troba amb una remolcadora del port de Manhattan que li obrirà una mica els ulls, que fins i tot... Ella diu que si sóc la teva musa d'inspiració, i al final el Tyler compon una miqueta condicionat per les històries entre les dues persones. Fins i tot hi ha el component que la remolcadora aquesta, la Patricia, perdó, la Katrina, va a la consulta de la Patricia, la dona del compositor, de l'Steven. Per tant, aquí hi haurà com un xoc d'històries que veiem si acaben fusionant-se del tot o no.
Com dèiem, comèdia romàntica sobre la bogeria de l'amor, amb aquest triangle que s'acaba formant. Hi ha crítiques diferents, però totes coincideixen amb aquest punt estrambòtic de la història. Hi ha qui diu comèdia romàntica, brillantment excèntrica, d'altres que hi afegeixen empalagosa, enrevessada, hi ha qui la veu divertida, tot i que també és estranya, i hi ha qui diu que és un absolut desastre. O sigui que, déu-n'hi-do, sí que tothom coincideix amb aquest punt estrany, diferent, estrambòtic d'aquesta història, amb un repartiment brutal, amb Anne Hathaway, Marissa Tomei, el Peter Dinklage, el Brian D'Arcy James o la Joanna Kulik. Es titula Llegó a mi. I tenim més històries.
Quest.
En una illa perduda creix una planta de dama de nit. Les nits de lluna vermella, quan la planta floreix, s'obre l'entrada a una cova. La cova de les ànimes.
Tu per qui hi ves?
Vaig a fer un estudi de la flora i la fauna.
Sabia el que passava aquí.
Ella creia que sí.
Floreix les nits de lluna vermella.
Tot i el nom, Quest és una producció mallorquina, catalana.
Sí, és un tràiler, ja s'escoltava, és molt lent. De veure també és molt lent. Costa entendre de què anirà la pel·lícula amb el tràiler, qual... Hi ha coses bones a dir amb això i coses dolentes, que no acaba de mostrar la informació completa bé. I has d'anar una mica al resum. La pel·lícula narra la història de Lluc, un biòleg marcat pel suïcidi de la seva dona Maria, que inicia una investigació per catalogar la flora al lloc on la Maria va morir, que és una illa deshabitada anomenada Quest. Allà descobrirà que a l'illa hi ha una cosa inexplicable, una cosa sobrenatural. És un thriller psicològic que ens mostra aquesta història de Lluc enfrontant-se als fantasmes del seu passat per poder posar remei a la culpa que sent per la mort de la seva dona. I aquí l'acompanya un altre dona, que és la Laia Manzanares. El protagonista és l'Enric Auqué, i barreja aquesta trama plena d'aprenentatge que barreja el gènere fantàstic, la ciència-ficció, el drama, el misteri i el terror.
La gran aposta, la gran troballa de la pel·lícula és Auqué, sens dubte, que recordem que està nominat als Goya, ens ho deies fa uns minutets, per El mestre que va prometre al mar, i porta un any fantàstic. Aquesta és la tercera pel·lícula que estrena a la gran pantalla. Participa també Això no és Suècia, la nova sèrie de l'Aina Clotet a TV3, que ho està petant, està rebent molt bones crítiques. I quan a la directora és la mallorquina Antònia Obrador, aquesta és la seva òpera prima, tot i que ella havia triomfat també dirigint els videoclips del duet britànic d'electropop Ereixa.
Ah, molt bé.
I ha fet el salt de l'electropop, dels videoclips, de la indústria musical, a la gran pantalla. Només hi ha quatre actors, és que la pel·lícula no és fàcil, Auqué, i destaquem també la Maria Arnal, que debuta com a actriu aquí a Quest. Thriller psicològic que reflexiona sobre el dol i la masculinitat. Una pel·lícula que no és apta per a tots els públics, diríem, en aquest cas, una pel·lícula especial. Aquestes són pel·lícules que podeu veure ja a partir d'avui, i com que la setmana vinent, divendres, és festa, ens portes un tastet del Pont de la Puríssima, no?
Uns avenços xulos, xulos.
Clar, a més, com que dimecres és festa, es deuen estrenar dimecres mateix.
Sí, a
no?
Les dues, el dimecres 6.
Clar, s'avancen. Doncs anem amb la primera bomba del proper 6 de desembre. És...
Wonka.
Así que usted es el hombrecillo que me ha estado siguiendo.
¿El hombrecillo? ¿Cómo se atreve? Para su información, tengo un tamaño más que respetable para ser un Oompa Loompa.
¿Un Oompa qué?
De hecho, en Loompalandia se me considera un grandullón. Me llaman el Grande.
Lo siento. Damas y caballeros, saludos a todos. Me llamo Willy Wonka. Verá, soy una especie de mago. Prepárese para maravillarse.
Una tetera.
Inventor. Les presento el automático Wonka paseador de Willy Wonka. No me hagan repetirlo. Y chocolatero.
El mejor chocolate del mundo.
Es bueno, demasiado bueno.
Y todos pueden permitírselos, hasta
los pobres.
¡Oh!
No le gusta que nombren a los pobres. Queremos mandarle un mensaje a Wonka.
¡Nada de vender bombones en esta ciudad!
O recibirá algo más que ese golpe en la cabeza.
¿Qué golpe en la cabeza?
¿Pero qué me pasa hoy?
Debería plantarles cara.
Wonka és una nova adaptació de Charlie i la fàbrica de xocolata de tota la vida de Roald Dahl, no?
I aposta bastant ambiciosa per donar paper protagonista a Timothée Chalamet, que interpretarà aquest jove Willy Wonka en aquesta nova adaptació, com deies, de l'obra de Roald Dahl, que explica la història com el major inventor, mag i xocolater del planeta es va convertir en Willy Wonka, aquest enigmàtic personatge que vam veure tan carismàtic amb Johnny Depp. Doncs ara anirà un toc una mica més juvenil, però molt ben acompanyat, perquè va amb Olivia Colman, Rowan Atkinson, Tom Davis, Matt Lucas i Hugh Grant, que és molt divertit de veure el trailer perquè està amb aquests, els Oompa Loompa, començaran liderats pel Hugh Grant, que fa, jo crec que fa molta gràcia veure en aquesta miniatura.
És moníssim, així de petitó, sí. Fent d'Oompa Loompa, amb el cap així com de mida natural i aquell mini cos. I està bé que s'hagi atrevit a fer un paperot
sí,
que no fa gens de galant.
Va, crec que li devia fer molta gràcia quan li van proposar i que havia dit que sí ràpidament.
Com perquè... un divertimento, no? Sí. Anem a passar-nos-ho bé.
Doncs, ampliant una miqueta més, tenim que la història durant l'adolescència de Willy s'embarca en una missió per repartir alegria a les persones a través de les seves boges invencions, que ràpidament són un fenomen, però topa amb el càrtel de la xocolata. Ja veurem qui són aquests, no hi ha molta explicació. I també coneixerem aquelles persones que van marcar Willy Wonka en el seu ascens a la fama, com que menciona en les pel·lícules, en la pel·lícula quan és ja més adult, la seva mare i la seva amistat amb una jove òrfana que van suposar un factor de gran importància per la seva vida.
La crítica elogia la direcció, les interpretacions i la màgia que té tota la pel·lícula, diuen que és l'esdeveniment familiar de la temporada, que és una delícia, i les cançons, que estan també molt i molt bé. I ara escolteu què sona, si ho reconeixeu. Bé, és un gran director, un gran de la batuta dels nostres temps, no?
Leonard Bernstein, escoltàvem l'obra de Mahler, que he agafat expressament una peça ben animada des del principi, que donés el ritme, que el veurem dirigida i protagonitzada per Bradley Cooper per a Netflix. La tenim ja estrenada la setmana vinent, i més o menys a voltants de finals de mes, el 20...
El dia 20 cau a Netflix.
Ja tindrem a la plataforma.
Escoltem com sona aquest maestro.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Ja els tenim aquí situats, Lenny, Leonard Bernstein i Felisa, la seva esposa, durant 30 anys.
Destaca molt una frase que diuen al principi del tràiler i al final, que si diu a mi ella em deia que si algú no t'inspira no facis música, perquè no et servirà per res. Escoltàvem que és la Felicia Montalegre, que va ser la gran història d'amor de Leonard Bernstein, però no va ser l'única, perquè més endavant va tenir... ho va dir obertament, un romanç amb el Tom Cotran després de 25 anys de matrimoni. Més endavant, la Felicia va malaltir amb un càncer de pulmó i això va fer que el director d'orquestra l'acompanyés en els seus últims dies, les seves últimes setmanes, en aquesta bonica història d'amor, no? Aquesta pel·lícula, aquest biòpic, repassa la gran evolució d'aquest director, que el propi Bradley Cooper s'hi ha implicat en cos i ànima, ha tingut la formació d'un director per aprendre els moviments correctes, tipus el Bernstein, i la família ho aprova, diuen que és espectacular.
És l'aposta de Netflix pels Oscars 2024, no?
Jo crec que sí, és una molt bona aposta. El tràiler està treballat espectacularment, aviam què tal sona des de la plataforma.
Cary Mulligan i Bradley Cooper han estat tots dos nominats a l'Oscar i darrere, com a productors, hi ha ni més ni menys que Spielberg i Scorsese, dos pesos pesats de la indústria. Una pel·li que juga amb imatges, en blanc i negre, quan mostra la joventut de la parella, en color, els temps més actuals, i, com deia el Marc, diuen que Bradley Cooper brilla, que s'hi ha implicat com a director, com a protagonista, que s'hi ha deixat la pell. Maestro, al Pont de la Puríssima, el dia 6, igual que Wonka. Marc, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament organitza una 60ena d'activitats aquest desembre sota el lema El teu Nadal és a Vilafranca. La programació s'enceta avui, 1 de desembre, amb l'encesa de la il·luminació nadalenca als carrers del centre de Vilafranca i de l'Avet de la plaça de la Vila. La tinent d'alcalde de l'àrea de desenvolupament econòmic, Gemma Romeu, i la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, han estat les encarregades de presentar aquesta programació. Romeu ha destacat que es tracta d'una 60ena d'activitats entre les que organitza directament l'Ajuntament i les que duen a terme diferents entitats culturals i esportives de Vilafranca entre l'1 de desembre i el 5 de gener. La primera de les activitats serà, com dèiem, l'encesa dels llums de Nadal avui a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, on es farà també la cantada de la cançó Una estrella i un camí que fan els escolars amb la Fada Lua. Sant Sadurní inicia la campanya de Nadal. L'Ajuntament i Som Sant Sadurní, en el marc d'un pla de dinamització anual treballat conjuntament, inicien la campanya de Nadal. Aquestes festes, fem poble, fem comerç i divertim-nos junts amb premis setmanals, llums, música i dinamització al carrer. Avui a 6:15 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, es durà a terme el tret de sortida amb la presentació i encesa de llums de la campanya de Nadal. Cercavila amb els tabacs i amb els pierrots de l'escola Cascavells pels carrers del centre comercial. Mostra de dansa amb Cascavells, Estem per tu, Benjara i Equip, i espai de jocs gegants dinamitzat pel CAU amb sorteig de jocs entre els participants. Aquesta és la primera de les propostes nadalenques que dinamitzaran el municipi durant les properes setmanes. Els dies 16, 21, 22 i 30 de desembre també hi haurà propostes per a grans i petits. A banda, les compres fetes al mercat setmanal i als establiments de Som Sant Sadurní poden tenir premi. Alumnes de quart d'ESO de l'Institut Coster de la Torre participen en el Let's Clean Up. 96 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Coster de la Torre van participar el passat divendres en el Let's Clean Up, en el marc de les accions de servei comunitari que es fan des de l'Institut. En total van recollir 14 sacs amb residus de diferents tipus, rajoles, totxanes, llaunes i plàstics en dos punts, de la Riera de la Bisbal fins al camí del Priorat i al camí del Gosc i la rodalia de l'Institut. L'activitat serveix per conscienciar l'alumnat que allò que es recull no va a parar al mar. Els alumnes que fan, quan fan aquesta activitat, s'adonen de la gran quantitat d'escombraries que acaben a la natura. I us parlem finalment de la jornada de portes obertes de la Torre Medieval de Moja, que hi ha prevista per aquest diumenge al matí. Aquest diumenge, 3 de desembre, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova jornada de portes obertes a la Torre Medieval de Moja. Serà en horari d'11 a 1 del migdia. El diumenge de la setmana que ve, 10 de desembre, es programa la darrera visita guiada gratuïta a aquest monument en aquest 2023. L'inici s'ha fixat a les 12 i les inscripcions es poden fer a l'adreça turisme@olerdola.cat. La Torre de Moja va ser construïda com a punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola. Documentada per primera vegada l'any 981, la seva aparença ha anat variant seguint la història dels diferents propietaris que ha tingut, passant des del monestir de Sant Cugat del Vallès fins a la família Copons, marquesos de Moja, durant el segle XVIII.
Ara passen 5 minuts de 11:15. L'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca celebra els 25 anys. Un taller de creativitat per a instruments de corda ha obert els actes que acabaran a finals de curs amb un ball a banda de luxe que inclourà un sopar popular i un concert amb la Sidral Brass Band i la banda de l'escola. Volem repassar aquests 25 anys de trajectòria i els actes commemoratius amb el director de l'escola, el Carles Sanz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin ha estat, Carles, l'evolució de l'escola des del 1999 fins a aquest curs? Ha estat sostinguda, piano, piano, ha anat fent, com ha anat?
Clar, l'evolució de l'escola ha tingut com a pilar bàsic el seu fonament, que és la, doncs, que els nens, que tothom a totes les edats pugui aprendre música, no? La difusió de l'aprenentatge musical, individual i col·lectiu, i sobretot en aquesta part, no? De poder viure la música a nivell individual, tocar en formacions, i potser l'evolució de l'escola ha sigut, doncs, com cada vegada poder obrir més, poder-se obrir més a Vilafranca, a la ciutadania, poder fer concerts a fora, que les formacions que fan feina des de l'escola puguin sortir fora i fer concerts, no? I també de cara als alumnes, no? Aquest aprenentatge individual, de la cultura de l'esforç, de poder-se superar, de tocar conjuntament, i també aquesta part de poder sortir fora, no? També de poder... L'aprenentatge individual és una part molt important. Després hi ha la part doncs, de poder estar a l'escenari, no? De poder té aquesta part interpretativa. I el que hem intentat, doncs, és anar donant cada vegada més oportunitats als alumnes que puguin tocar en escenaris, en aquest cas, doncs, el concert que tenim aquí mateix a l'edifici de l'Ateneu, l'Auditori Montserrat Junyent, a l'Auditori Municipal, Maria Roja Juncosa, i totes les oportunitats que ens han sortit per poder tocar arreu.
L'escola començava fa 25 anys amb 280 alumnes, i ara quan sou?
Doncs ara estem tocant ja els 600, estem a 580 llargs, d'alumnes que anomenem de llarga durada, que estan durant tot el curs a l'escola, però l'escola també, amb aquests 25 anys, també ha anat evolucionant pel que fa a l'impacte que té també a nivell formatiu en altres aspectes, no? L'escola també ha guanyat el que anomenem els cursos de curta durada, cursos, doncs, més curtets, més dedicats a una temàtica o a un sector de la població, com pot ser el picant de mans, que està, doncs, adreçat al sector, doncs, de 0 a 3 anys.
I porta una pila d'edicions.
I porta una pila d'edicions i un èxit terrible. I, a més, doncs, és aquesta part, doncs, de difusió, de que d'aquests alumnes, doncs, es van sensibilitzant i seran, doncs, la propera cantera de l'escola, no?
Sembreu la llavor molt aviat.
Correcte. I d'aquesta manera, també, de cursos de curta durada, també n'hem anat obrint diversos, no? Com pot ser ara el que en breu sortirà gairebé com a regal de Nadal, que serà un curs d'ukelele, que també va tenir molt èxit el curs anterior. Hi ha hagut cursos diversos, com de música llatina, sempre veu algun de com escoltar música, etc. Sempre estem, tant l'equip directiu com el claustre, doncs pensant en aquests casos, no, aquests cursos de curta durada, a quin sector, a quina temàtica es poden dirigir.
T'he preguntat pels alumnes i, clar, també toca preguntar per l'equip educatiu, pel professorat, quan sou?
Ara mateix al claustre som 27 professors i professores. Dos administratives, dos conserges i molta energia cada dia a l'escola.
Quan a la mitjana d'edat d'aquests alumnes, la majoria són infants, són adolescents?
Sí, tenim una gran franja que és des dels alumnes de 3 anys fins a finals de primària, que és una franja que és estable, que tenim, doncs, un gran gruix de l'alumnat. Després una franja de secundària que és, podríem dir que és volàtil una mica, no?
Perquè estem, com ells mateixos.
Com ells mateixos, no? De dir, ara s'apunten, ara es desapunten, ara em ve de gust això, ara no. I és diguéssim, també on l'escola i l'equip directiu hi posem esforços, no? per poder-los enganxar, per poder-los atrapar, que participin en les formacions, no? I d'arrel una mica també... Doncs a tots aquests cursos de curta durada, com ara els AUPA, per exemple, no? Per poder agafar els alumnes des d'altres perspectives, que puguin entendre la música de maneres molt diverses, però sobretot l'encaix, diguéssim, que puguin tenir les formacions de l'escola, val? Perquè creiem que és fonamental el fet de poder tocar i gaudir en grup.
I adults, què serien, un 25%?
I adults, bastant, sí, tenim gairebé, potser sí, un 25%, gairebé un 30% d'alumnes adults, una franja bastant considerable, referent, diguéssim, comparant amb altres escoles. Diguéssim que els alumnes adults tenen, veient també la llista d'espera de l'escola, que per sort ens en tenim, l'alumnat adult i l'alumnat adolescent, doncs, és, diguéssim, són dos llocs on l'escola pot créixer.
Mira, justament volia preguntar-te, ara que feies al·lusió a la llista d'espera, si costa entrar a l'escola de música, ara mateix.
És un... jo de vegades allò que parles amb la gent, que hi ha aquesta idea, sí, diguéssim, que costa d'entrar, sí, sí, a l'escola de música, i és probable que en certa part doncs, sigui així, però a l'hora que gestionem la llista d'espera, sempre hi ha oportunitats. O sigui, de vegades hi ha un alumne que es dona de baixa, truquem... Per tant, que la gent tampoc no abandoni, no? Que s'apunti, la llista d'espera està penjada a la nostra pàgina web i des d'allà et pots inscriure i a la que hi ha una plaça, doncs els truquem.
Però la llista d'espera és llarga al setembre, un cop arrenca el curs?
La llista d'espera, si comencem amb una llista d'espera que supera el centenar normalment, uns 120 alumnes de llista d'espera,
sí,
la majoria centrats en el sector de 3 fins a segon de primària, de 3 anys fins a segon de primària. Per tant, els que estan una mica més amunt, aquests tenen més opcions d'entrar. A partir de tercer de primària tenen opcions, a partir de primer d'ESO també tenen moltes opcions i els alumnes adults també.
És bo saber-ho.
Sí, exacte. Per això que quan la gent ho pregunta té com l'ideari,
sí,
que és difícil
està
entrar...
Està molt instaurat, no?
Exacte.
Que costa, que hi ha llista d'espera, que sí, no entraré...
Sí, i tampoc és així. De vegades també hi ha gent que es sorprèn, no? El truc és, ostres, que bé! Pues sí, perquè...
M'ha tocat la loteria. Però passa. Deies que us heu esforçat al llarg d'aquests anys a donar aquestes oportunitats als alumnes de pujar de l'escenari, mm-hmm, de tenir aquesta oportunitat de compartir la música, d'interpretar.
Exacte.
I mica a mica també heu anat formant part cada vegada més del cicle festiu vilafranquí. Mm-hmm.
Sí, va ser l'aposta del projecte de l'equip directiu liderat pel David Miret a partir del 2009, en el que el fet de potenciar un gran nombre de formacions donava a peu a que sortíssim de l'escola i poguéssim participar al màxim possible del cicle festiu de Vilafranca. Vinculat també amb la coordinació que en aquell moment teníem i encara tenim amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament. I per això podem participar d'aquí poquet a la Fira del Gall, participem a la Fira de Santa Llúcia, hem participat a la Festa Major, participarem a les festes de Sant Raimon, al Carnaval, etc. No? Qualsevol oportunitat és bona per poder sortir i per poder tocar.
I clar, això marca un abans i un després.
Exacte.
És motivador, no?, per l'alumne.
Per l'alumne...
Deu fer por i respecte, motivador. Però és motivador, engresca.
Sí, no, i és com un aliment, sí, en aquest cas la feina setmanal i diària de l'estudi instrumental i també de l'assaig de les diverses formacions, té sentit quan aquestes formacions toquen, i si toquen a la vila i el veuen amics, familiars, tot això queda molt reforçat.
Va, parlem de l'aniversari, que ja es nota, per exemple, a la imatge gràfica. Heu estrenat
Correcte.
Imatge gràfica.
Sí. Era un dels primers passos, no? Més que renovar, és com una actualització, d'agafar la mateixa imatge que teníem, i era el criteri que es va posar per poder-la posar a concurs, en aquest cas. I estem molt contents, perquè tenim una imatge actualitzada, que també s'adapta molt a les xarxes socials, al dia a dia que tenim avui, a l'hora de comunicar-nos.
El programa d'actes, que s'estén al llarg de tot el curs, començava, podríem dir, el tret de sortida, tenia lloc dissabte passat, amb aquest taller per treballar la creativitat dels instruments de corda.
Correcte. Era no un capítol pendent, però sí que era una cosa molt important a l'hora de dinamitzar tota l'àrea de corda de l'escola, que era potenciar aquesta part de la creativitat en l'alumnat. Ja és un aspecte que ja treballem, però que volem seguir apostant, sobretot amb la franja, diguéssim, de la corda fregada, que té com la imatge molt clàssica, no?, d'un instrument que es toca amb un tipus de repertori, no? I en aquest cas començar a ampliar la mirada, no?, que hi ha moltes maneres de tocar aquest instrument i que té moltes possibilitats també en l'apartat modern. I aquest és el tret d'inici, diguéssim, d'aquesta formació.
Són 3 sessions, just heu fet la primera, i està concorregut, ha tingut bona resposta.
Sí, ara mateix tenim uns 25 alumnes que estan en aquesta formació. L'hem obert a totes les escoles, tant d'aquí com de la zona 7, que encara, si volen, encara es poden apuntar a les 2 sessions que queden, que em sembla que n'hi ha una al gener i una al febrer, que serà la sessió final més el concert.
Has dit la zona 7?
La zona 7 de la SEM és la zona que estem... L'Escola de Música forma part de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i dins d'aquesta associació estem al que anomenem la zona 7, que engloba la Vegueria Penedès, bàsicament. Anoia, Baix Penedès i Alt Penedès i Garraf.
Hi ha interrelació amb les altres escoles?
Sí, sí, tenim coordinació anual, promocionem doncs, activitats conjuntes, com per exemple trobades de corda, de vent. Ara n'hi haurà una trobada de vent al març organitzada per l'EMAP, l'Escola Municipal de l'Alt Penedès. I liderem també un projecte molt, molt important, que és la JOSPAC, la Jove Orquestra Simfònica Penedès-Noia-Garraf, que engloba doncs, l'alumnat, en aquest cas, de nivell mitjà o de franja secundària, que toquen doncs, un instrument simfònic, corda, vent, etc. I donem, en aquest cas, l'oportunitat de poder tocar amb aquestes característiques, amb una orquestra d'aquestes dimensions, que sovint les escoles... Bueno, sovint no. Les escoles no tenim la infraestructura ni el gruix instrumental per poder tenir aquesta orquestra. I aquest projecte el considerem estratègic, no?, també per poder donar l'oportunitat a aquests alumnes, tant de conservatoris que ja tenen més oportunitats com la resta d'escoles.
I entre avui i demà passen unes quantes coses.
Entre avui i demà sembla que ens hem posat d'acord i fem moltes coses de cop.
Aviam, explica'ns on
sereu.
A veure,
avui serem en paral·lel a les 7 de la tarda a l'encesa de llums, amb el cor de l'escola, cantant la cançó Una estrella i un camí. I paral·lelament també a l'Auditori del Vinzeum hi haurà el trio Albinoni, que estarà participant a l'acte que es fa del 75è aniversari
de la Declaració dels Drets Humans, sí, a càrrec d'Amnistia.
Gràcies.
Que ve el John Carlin.
Doncs serem paral·lelament. I el dissabte participem també a les 12 del migdia en l'acte Capacitats, que es fa doncs, a través del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament.
Hi ha l'acte formal d'inauguració de l'exposició i del programa d'actes, no?
Exacte. I també serem doncs, fent el concert de Nadal. Que aquest concert de Nadal...
Ja?
Ja fem un concert de Nadal.
A 2 de desembre?
Som així nosaltres. Comencem, com que el calendari de vegades ens posa un pont la setmana que ve, sí. I després ja se'ns tira sobre el Nadal...
I després arriba la voràgina.
Exacte. Doncs les dates que acostumen a caure, ens sol passar cada any que el concert de Nadal, si el volem col·locar en algun lloc, s'ha de col·locar a inicis de desembre. Fins i tot algun cop l'hem hagut de col·locar allò, 30 de novembre, perquè hi havia la disponibilitat de l'auditori.
Serà demà, doncs, el concert de Nadal, a quina hora?
Demà a les 12, a l'Auditori Maria Roja Juncosa.
Aneu a l'Auditori Gran, a la
Anem
Casa Gran.
Anem a l'Auditori Gran, sí, perquè necessitem espai, necessitem poder encabir a molts espectadors, a moltes famílies, per poder escoltar el concert.
I participen tots els alumnes de l'escola al concert de Nadal?
No, clar, perquè si no, llavors s'ensorraria tot. 580 alumnes dins d'un auditori amb una capacitat de 480...
I no acabaríeu mai.
Hauríem de donar 0, algo entrades per alumne. No, en aquest cas hi participen el cor de Cant Coral, el cor de l'escola i un cor molt especial que hem muntat expressament per aquest concert, que és un cor d'adults, d'exalumnes, d'exprofessorat... Que han volgut participar en aquest cor.
Creat per l'ocasió.
Creat per l'ocasió.
Efímer del tot.
Efímer del tot, ja ho veurem.
Ah, perquè, aviam, què passa?
Sí, la sensació és molt positiva. Hi ha molta gent que diu, escolta, ens agradaria continuar. Mirarem si hi ha la possibilitat de fer-ho i si no quedarà el record d'haver-lo fet fins aquí o millor doncs, fer-lo de cara a l'any que ve, ja ho veurem. Però l'experiència ha sigut molt bonica i... s'està treballant amb un repertori molt, molt especial pel concert de Nadal.
Nadalenc,
i també amb una formació orquestral molt, molt, molt especial, també, perquè portarem a l'auditori una peça del compositor Salvador Brotons, que es diu Nadales Catalanes, que és per cor i, en aquest cas, orquestra simfònica, i, en aquest cas, la formació simfònica que hem creat l'hem creat també doncs amb professorat, exprofessorat, alumnes, exalumnes, que formen part d'aquesta orquestra. També a nivell simbòlic o a nivell
clau aniversari.
Amb clau aniversari, no? També de poder englobar la força que ha tingut l'escola i aquests 25 anys el que han suposat, no? Que hem generat doncs, professors doncs, que han anat a parar a un altre lloc, alumnes que han anat al conservatori, alumnat doncs, que ha deixat l'escola però segueix tocant, una mica l'essència de la filosofia de l'escola.
A l'abril hi haurà un dels plats forts, una cantata de producció pròpia.
Exacte. Aquest plat també és molt, molt bonic, que és la creació per primera vegada amb recursos de l'escola, amb el professorat de l'escola, d'una cantata. En aquest cas, a nivell coral, no? L'Anna Roig ha fet les cançons, l'Àlex Casanyes ha fet els arranjaments, el Lluís Jiménez ha gravat amb la participació del professorat de l'escola... Hi ha hagut també la participació de pares de l'escola, la Clara Cols amb les veus, la Pilar San José també amb les veus i en el suport en el dossier pedagògic que s'ha entregat a l'escola. El professorat de l'escola hem fet formació per presentar aquesta cantata a les escoles de primària, que ha tingut una rebuda estupenda i ja s'estan posant a treballar doncs, perquè a l'abril pugui cantar-se a l'auditori també Maria Rosa Juncosa.
Una única vegada?
S'hauran de fer 3 sessions perquè puguin cantar totes les escoles i puguin venir les famílies.
I es treballa a les escoles o el professorat aneu a les escoles o són els professors de música de cada escola?
En aquest cas, l'escola de música va oferir la formació inicial en el professorat de les escoles de primària per poder-la treballar, ja l'estan treballant i nosaltres estem com... ja està tot el material molt ben preparat perquè el puguin anar treballant a la classe, estan preparats els àudios, les fitxes, tot plegat, per les lletres, els dibuixos, tot per poder-ho treballar, però tot i així estem com pendents de si hi ha alguna cosa, si hem de fer algun suport, el que sigui.
Teniu data per aquestes 3 sessions de la cantata?
Sí, no em vull equivocar i segurament m'equivocaré, però crec que serà...
Aproximadament. Abans o després de Sant Jordi?
Abans de Sant Jordi.
Abans.
Crec que és el 14, 15, 16 d'abril, em sembla que és dimecres, dijous, divendres, o 15, 16, 17, per allà, on a les tardes es farà...
Fora d'horari lectiu.
Fora d'horari lectiu de les escoles de primària es farà doncs, la cantata.
Això passarà a meitat d'abril. Al maig traureu un piano de cua al carrer?
Sí, si tot va bé, volem posar un piano al mig de Plaça de la Vila i poder doncs, dinamitzar durant tot un dia amb música de piano, que hi puguin participar alumnes de totes les escoles, músics professionals, músics amateurs, hi haurà un dinamitzador que de tant en tant doncs, també podrà fer algunes petites audicions o explicacions a les escoles que hi vulguin anar passant al matí i està previst que l'acte clogui amb un alumne que ha acabat els estudis superiors, que en aquest cas seria l'Oriol Sanz, que també és exalumne de l'escola. Tot va lligat.
I tant. I el juny, per tancar aquest programa d'actes, aquest ball de banda que dèiem especial,
exacte,
amb sopar, amb la sidral, amb la banda de l'escola, tota una festa final, no?
Exacte. Volem promoure aquest acte final obert, no, visible, no? Que de vegades també la música acaba tenint aquesta etiqueta o aquesta manera de veure-la, que estem tancats en un auditori, que és com poc accessible, no? Val a dir que la gran part dels concerts que fem des de l'Escola de Música són oberts a la ciutadania. Quan sempre que els obrim pot venir tothom, estan oberts. I en aquest cas, és, diguéssim, el ball a banda seria l'exemple de directament sortim nosaltres a fora i obrim i que vingui tothom, no? I serà un acte doncs, que també volem que sigui molt participat per tota la família que ha passat per l'Escola Municipal de Música.
Carles, acabem a títol personal i en nom de l'equip directiu de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet. Quina és la vostra carta als Reis? Què voldríeu pel curs vinent per tancar el vostre mandat? Què us cal? O què somieu?
Què somiem?
A l'estiu em vas parlar d'un nou edifici.
Sí, són coses que van sonant, que si doncs, els Reis ho porten, doncs serà fantàstic, perquè en aquest cas voldria dir que tant els usuaris de l'Escola Municipal de Música com els que hi treballem, doncs estaríem en un lloc doncs, més, No diria més adequat, perquè el que tenim és prou adequat, sinó doncs, que podria tenir moltes més possibilitats. No? Això podria ser una carta als Reis, però potser la carta als Reis que és més interessant és que puguem seguir oferint aquesta oportunitat a que els alumnes, des de 0 fins a 100, no, puguin gaudir de la música a Vilafranca, no? Que realment hi hagi aquest suport, que ara hi és, no, i segueix sent, de l'Ajuntament de Vilafranca, per poder tenir una escola municipal amb aquesta línia, no, de poder ser un lloc on sigui formatiu, de qualitat, per poder arribar al màxim alumnat possible.
I tant, per molts anys. Gràcies per acompanyar-nos avui. Felicitats per aquests 25 i a gaudir de tota aquesta activitat durant tot el curs.
Moltes gràcies.
Amb la Sidral Brass Band, que justament clouran aquest 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música, participant al seu tradicional ball a banda, al juny, i que tenen aquesta empenta i aquest optimisme que ens ajuda a combatre la grisor del dia, acomiadem aquest Penedès en Xarxa d'avui divendres 1 de desembre. Gràcies per ser-hi, com sempre. Que tingueu un cap de setmana molt intens i tornem dilluns, tant dilluns com dimarts com dijous de la setmana vinent, i serem, només faltarem, el 6 i el 8. Adéu-siau.